tot costa.
Bordalàs diu que la Lamine Yamal fa gaudir tothom i jo no puc parar de patir pensant en el marcatge que l'espera demà a Getafe. Una de les sortides més incòmodes de la temporada i una prova pel moment dolcíssim que viu el Barça.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest divendres 17 de gener de 2025. A les portes del Getafe, Barça de demà. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que la incògnita en aquest partit serà la porteria, després
Senyora.
Que Flick no hagi volgut tancar la porta a la titularitat de Stensne. Christensen ha rebut l'alta mèdica, en principi demà viatjarà, i veurem si ho fa en Sofati. Aquí Flick ha deixat darrerament fora de la llista de convocats. Avui l'Alemanya ha admès que hi ha parlat i que Ansu ha de decidir sobre el seu futur. Per tant, sembla clar que li obren una porta de sortida en aquest mercat d'hivern.
Dels diferents fils que ha deixat oberts, penjats Flick en aquesta roda de premsa, la porteria, Ansu, Araujo, etc. En parlarem d'aquí un moment amb el Ramon Salmurri i la Laia Tudel.
Aquest Getafe-Barça és demà a les 9 del vespre i el club ja ha confirmat que no serà en aquest partit perquè, òbviament, és fora de casa, però que continuarà jugant a Montjuïc mínim fins al 23 d'abril. No suposa una sorpresa perquè tots ho havíem assumit, diguem-ho així, però el club fins ara mantenia encara que podíem tornar o podia haver-hi l'opció de tornar al Camp Nou a l'abril.
De fet, aquí ja havíem comentat abastament l'opció que el partit fos el clàssic i fins i tot que només es jugués al...
De fet, ahir mateix, el dubte, de fet, és si es podrà jugar al maig.
Com ha dit, perdó, Ernest Macià avui a la redacció, de quin any? Com a mínim fins al 23 d'abril de quin any?
Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tenim un convidat sorpresa als titulars del programa.
Que és una d'aquelles coses que t'encanten. Sí, els socis hauran de comprar ara l'extensió de l'abonament fins aleshores, perquè fins ara era provisional, se n'havien comprat els pròxims dos partits, doncs ara com a mínim ja fins al 23 d'abril.
Això serà més endreçat pels abonats, que no hauran d'estar pendents cada 15 dies d'haver de renovar el passi. Això és evident que és una qüestió de logística pràctica.
Un abonament que, òbviament, inclourà Lliga, Copa i Champions. Mm-hmm. Tot plegat l'endemà que ja hagin quedat definits els 8 equips que jugaran els quarts de final de la Copa: Barça, València, Osasuna, Real Societat i 4 equips de Madrid.
Que no anirem a Sant Mamés, no m'ho crec.
No, exacte. Ja ho vam viure ahir aquí intensament, sí. A costa de Laia Tudel, que no va acabar gens contenta amb la vostra falta d'atenció cap a el que ens estava explicant. Però vaja, que deia que seran Barça, València, Osasuna, Real Societat i 4 equips de Madrid: Leganés, Getafe, Atlètic de Madrid i l'últim, el Real Madrid, que va passar ahir, però va necessitar una pròrroga amb el Celta. De fet, el partit, més que pel resultat, va quedar marcat pel primer gol d'Mbappé, que arriba després d'un possible, probable, força clar, penal comès sobre per part de Lunin, que ni l'àrbitre ni el VAR van considerar que ho fos. Simeone n'ha parlat avui.
Sí.
No li sembla cap novetat, diu que és un episodi més dels que hi ha des de fa 100 anys.
Un episodi que va ser el minut 36. Avui en parlarem. De fet, hem convocat un baròmetre especial per analitzar una de les jugades més escandaloses dels últims temps. De fet, des de fa un any en què vam assistir a un recital de bar en un Madrid-Almeria.
L'Espanyol té aquest vespre a les 9 un duel de la seva lliga, rep el Valladolid. El davanter Roberto Fernández, que fa dos dies va arribar a ser de l'Sporting de Braga, ha estat inscrit aquest matí i és la principal novetat de la convocatòria. A la llista també hi són Romero i Aguado, i n'ha quedat fora el francès Cardona. El Girona rep demà...
Anirem cap a Montjuïc, cap a Montjuïc. Anirem cap a Cornellà, òbviament, de seguida que el Sergi Andreu i la Sònia Oler tinguin l'11 de Manolo González per aquest partit.
L'Espanyol, que juga avui a les 9, el Barça, que ho fa demà a les 9, i el Girona també demà rep el Sevilla a les 2 del migdia, en el seu cas a Montilivi. Després en tirem mitja.
I ve Quique Salas. Haurem de posar uns aurets a veure si fa targeta o no.
Jo crec que, vaja, no estarà per gaire bromes de rebre targetes grogues, no? Però mai se sap.
Bé, si es posa a jugar un partit de futbol, li poden ensenyar.
I ja posats, tal com està el tema, doncs que aprofiti les, no, els partits que li puguin quedar. El Madrid Club de Futbol Femení no serà el rival del Barça als quarts de final de la Copa de la Reina, segons el sorteig que s'ha fet avui. Abans, això serà més endavant, al febrer. Abans, demà hi ha jornada de la Lliga F d'aquest cap de setmana.
Aviam què fa Pina, l'espera Alexia. Alexia, prova el xut.
Oh!
Alexia Bob el xut i ha activat un cacau!
Saps quin gol és aquest, no?
Sí, el de Bilbao.
És a Bilbao, és a Sant Mamés, perquè el Barça torna demà a Sant Mamés, on ara fa uns mesos va guanyar la tercera Champions, i aquest era el Pere Escobar cantant aquell gol d'Alexia a les acaballes del partit. Aquest Atlètic Club Barça és demà un quart de cinc, abans a les 12, Llevant Badalona Atlètic de Madrid, i diumenge a les 12, Reial Societat Espanyol. Aquest últim partit el podreu veure per TV3. En futbol internacional, el City ha fet oficial la renovació de Erling Haaland, del davanter noruec, per compte les pròximes 10 temporades, és a dir, fins al 2034. Una renovació gairebé vitalícia que fa Xiqui Beristany, que ja va sondejar aquella idea, ho recordareu, quan era secretari tècnic del Barça amb Ronaldinho. En aquell moment no es va acabar fent mai.
Per sort.
I, sí, potser allò ens donaria una pista del, que, del, encara, del risc que suposa fer un
menys,
contracte.
No, ara encara no, però vaja, el 2015 encara hauríem estat pagant
sí, sí.
Ronaldinho.
Allà a la final de Berlín el tindríem.
7 anys després de la seva jubilació. Jugant, sí. Bé, és un risc i un contracte, una renovació realment impactant.
Sembla ser que Haaland s'ho pren una mica més seriosament, això del futbol, que no passa en el seu moment. Ronaldinho, però en qualsevol cas, efectivament, 10 temporades.
Doncs, mira, felicitats al City perquè es garanteix el concurs d'un dels millors golejadors, si no el millor del, de l'actualitat, fins i tot més enllà de la possible sanció que li pugui caure per tots aquells casos d'irregularitats, i fins i tot més enllà, o evidentment més enllà de l'estada de Pep Guardiola com a entrenador.
De fet, n'ha parlat Pep Guardiola, que diu que quan Xiqui li va comentar, li va preguntar si estava segur, Xiqui li va dir que sí, i considera que és una bona notícia tant pel City com pel jugador.
En realitat, Xiqui l'ha renovat i marxarà, i ja s'ho trobarà el que vingui.
De fet, també li hem preguntat a Guardiola si s'ho plantejava ell renovar per 10 anys, i diu, potser l'any vinent...
Ara no em va bé.
Ell que ha dit és que potser l'any vinent li ofereixen i ja s'ho pensarà.
Bé,
en banda del futbol, en bàsquet, el Barça rep avui al Palau l'Anadolu Efes Turk. Els de Joan Peñarroya esperen a la quarta victòria europea consecutiva, partit que comença a 3:15, i com sempre podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
Abans que arrenqui l'Euroliga al Tot Gira, saludarem el Macià al Palau.
En futbol sala, aquest cap de setmana juga la Supercopa Cartagena. Precisament el Barça juga la seva semifinal contra els anfitrions demà a les 8 del vespre. Abans, l'altra semifinal enfrontarà el Betis i el Pozo de Múrcia.
Hem quedat amb Diego des de fa unes setmanes, designat unànimament millor jugador del món al 2024, per analitzar el seu moment personal, però també la Supercopa d'aquest cap de setmana.
I encara un parell de punts més. El Dakar deixa 4 podis entre els catalans. L'or d'Edgar Canet a Rally 2 Moto, la plata de Nando Jubany als cotxes 4x2 i Moi Torra Llardona als camions, i el bronze de Pau Navarro als Bugis Challenger.
Amb el Damià Aguilar des de l'Aràbia Saudita, des de l'Empty Quarter, analitzarem, farem balanç d'aquest Dakar 2025 amb aquest protagonista català, la figura d'Edgar Canet.
I en tenis, l'empordanesa Paula Badosa ja és als vuitens de final de l'Open d'Austràlia. Aquesta matinada passada ha superat la ucraïnesa Marta Kostyuk en 3 sets.
Un partit tensíssim, amb les dues jugadores molt nervioses, l'una perquè feia vent i es discutia amb l'entrenador barra parell, i l'altra perquè no estava contenta amb el seu joc. Realment no ha estat un partit tens, que per sort s'ha acabat enduent Badosa. Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem qui faríeu jugar a la porteria demà a Getafe. Iñaki Pes... Iñaki Peña, és que els he ajuntat. Pesni. No, Iñaki Peña o Chensne. Stensne. Quin... El polonès, d'acord?
Està en un dia complicat, no passa res.
No, a veure, ja m'heu entès. De tota manera, a Twitter i Instagram...
L'hem reconegut perquè no en tenim més. Ja el següent és Astralaga i en principi no entra l'Astralessa.
A Twitter i Instagram ho teniu molt més fàcil. Aneu i voteu l'enquesta que tenim penjada tant a les dues xarxes. Qui faríeu jugar a la porteria demà a Getafe? Iñaki Peña o Stensne?
No serà fàcil, però ho intentarem. I a més, comptem amb la vostra paciència i complicitat. Des d'ara i fins a 9:15. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 07 09 28. 607 07 09 28.
Senyor Sergi Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí, home.
Lady Gemma Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, sí.
Així m'agrada. També ja veig que està bé perquè riu la Mireia Ruiz. Hola, Mireia, bona tarda.
Bona tarda. Sempre em dius el mateix, que sempre ric.
Bé, a mi em crida l'atenció. Jo
no, no és una cosa dolenta, eh?
No,
a mi
ja m'agrada. A mi em crida molt l'atenció la gent que va pel carrer amb un somriure. Jo no sóc així, llavors em crideu l'atenció i fins a tot... Tinc certa admiració i enveja. En fi, ja tenim presentats els col·laboradors d'avui i com que és divendres també tenim tutoria i això vol dir que tenim també els amics de Duo.
Sí, perquè ja sabeu, un de vosaltres, entre els encertants a la tutoria, s'endurà aquest calçat esportiu Duo. Aquestes Duo, calçat urbà per dona, home i nens, 100% vegà, conscient i sostenible.
Doncs amb Duo, aquí va la primera tutopista.
La tutoria, pista número 1.
El nostre protagonista d'avui ha guanyat una Europa League, però també una Champions. Qui és?
Ha guanyat una Europa League i una Champions. No sé si n'hi ha molts, però a mi ara no me'n ve cap al cap. No veig cares ni gestos d'enviar, per tant, procedirem amb l'inici del programa.
A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Que sempre volies, de la Chloe, ha estat la cançó guanyadora al concurs que s'ha fet en els últims mesos a ICAT i que ahir us explicava el Frank Lluís Giró que havien arribat tres finalistes. Vam convenir ja en antena i carregant-nos el concurs que volíem Chloe i ha estat Chloe pel bon criteri dels oients d'ICAT FM. Per tant, quan arrenqui la Volta a Catalunya a mitjans de març, serà aquesta la cançó oficial i, per tant, la sintonia que l'acompanyarà. I des d'aquí, felicitats a la Chloe i gràcies als oients que han fet confiança a ICAT i que han fet les seves votacions. I de la Chloe a Hansi Flick. Ramon Salmurri, ara oficialment bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Salmó ha estat avui a la roda de premsa de l'entrenador del Barça prèvia al Getafe-Barça.
I a l'entrenament, sí, sí, i a l'entrenament.
Abans de l'entrenament?
Sí.
Ah, sí?
No, no, dic que he
aquell
estat
present. Aquell quart d'hora obert que...
Perdó, que em deixava... És que em deixava de l'horari del Salmurri, em deixava dir que ha anat a l'entrenament. La qüestió és que Flick ha parlat poc, perquè li hem preguntat poc del partit de demà, però, en canvi, sí que hi ha una sèrie de qüestions de l'actualitat que ha anat abordant i que passem a repassar. Per on comencem?
Per la porteria. A mi és una de les coses que em crida més l'atenció, perquè l'interrogant diria que està més obert que mai. D'entrada, perquè torna Stenzner després de fer net amb la sanció que va rebre a la Supercopa. Es va perdre el partit de Copa contra el Betis. Flick va dir que després de la Supercopa, en aquella resposta, ho recordareu, havia canviat tot, que havia canviat tot, tot i que és veritat que en aquella mateixa resposta Flick hi havia una mica de pal i pastanaga tant per Stenzner com per Iñaki Peña. Quan va arribar Stenzner, va dir, ho recordaràs temps enrere, que el meu porter titular és Iñaki Peña. Avui, en canvi, el que ha dit és que encara no ho té decidit, que ho ha d'acabar de parlar amb De La Fuente i que han de decidir qui serà el porter titular demà.
És sorprenent que una decisió que fa pinta que marca el que resta de temporada, potser no, però que encara no estigui decidida. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què en sabem de la mirada que té Flick sobre la porteria i que ens ha desconcertat una mica en les últimes setmanes, perquè a Gida anava a jugar Iñaki Peña, però va jugar Stenzner amb el retard de la reunió, després no sabíem què passaria a la final i va tornar a jugar Stenzner. Quina és la mirada que té el cos tècnic ara mateix sobre aquesta titularitat de la porteria?
Mira, Hansi Flick no ha volgut dir res, com deia el Salmo, de la porteria, perquè realment és una gestió que encara acaba de fer amb sobretot Iñaki Peña i també amb Stensne, clar, però... està molt content amb Iñaki Peña, Flick, però és que Stensne, després d'aquests mesos d'adaptació, el veu en nivell superior a Iñaki Peña, realment. No té res a veure amb el fet que arribés tard el dia de la Supercopa, ni que això hagi fet perdre punts per entendre'ns a Iñaki Peña, sinó que, bé, Stensne doncs, transmet més seguretat, més, perquè també té més experiència i més solidesa. El polonès li transmet més tot això i fa la sensació ara mateix, perquè pel que ens expliquen des de el vestidor és de l'estaf tècnic, que Stensne és que hauria de ser el porter titular del Barça, però aquí, com diem, entra la gestió personal que vulgui fer i que hagi de fer Hansi Flick. Insistim que està molt content amb el rendiment d'Iñaki, però Stensne segurament el veu un pas per davant i a partir d'aquí doncs, no ens ha d'estranyar si al final el titular aquesta temporada acaba sent el polonès.
Molt bé, doncs el parer del cos tècnic i de Hansi Flick, Stensne és millor porter que Iñaki Peña i per tant no ens hauria d'estranyar gens que demà o en les pròximes setmanes el polonès prengui la titularitat que fins ara no ha ostentat. Deia que a mi em sorprèn la gestió, sobretot de cara a fora. Ho dic en el sentit que si tu demà has d'acabar decidint Iñaki Peña, no acabo d'entendre el dubte de cara a l'exterior que generes. No sé si... Vull dir que si demà hagués de jugar Iñaki Peña, com tots més o menys teníem al cap, perquè ha estat el titular fins ara, deixar oberta el dubte avui a mi em sembla estrany, perquè ara ens estem preguntant una cosa...
I insisteixo que en el seu moment ja havia tancat aquesta carpeta. És a dir,
sí.
Quan se li va preguntar, ell va dir, no, Iñaki Peña...
És el número 1.
Sí, recordeu que dimarts... la Supercopa ja va dir que s'havia canviat tot.
És el que us deia, sí.
Però a mi em sorprèn, perquè jo en el moment que va dir això de ha canviat tot, vaig pensar, evidentment aquí està passant alguna cosa, però el que no entenc és arribar avui i deixar-ho obert.
Jo només ho entenc si demà qui jugues és
totalment,
Stensne.
Sí.
Jo també ho entenc, perquè tampoc acostuma a dir-ho gaire, Flick. De fet, a vegades quan li preguntes massa coses sobre un partit que encara no s'ha jugat, sempre...
Però a la porteria fins ara,
no li agrada
a la porteria
gens.
Fins ara, Mireia, havia estat molt clar. Mm.
Sí, això és veritat. Bé, no sé com ha volgut gestionar-ho a nivell vestidor.
Bé, més enllà de la gestió, que és una cosa que se m'ha acudit a mi... Trobeu raonable el possible relleu a la titularitat de la porteria?
No, aquí el tema és com està més tranquil·la la gent? I tu preguntes por ahí i la gent diu Chesney.
Sí?
Sí. Majoritàriament la gent està més tranquil·la amb Chesney que si no juguen aquí Peña.
Se'n recorda el van expulsar diumenge.
Sí, bueno, pues no ho entenc, eh?
Jo tampoc.
Sí, però no vull menys per any aquí Peña perquè ha fet molt bons partits.
Fa gràcia que comia hamburgueses i bevia cervesa i fumava. Sí, no sé, que ho veu. És que no ho sé.
Amb una untra una pilota sota pals.
Ja, però no.
A mi em dona, a mi, no sé, a la resta de la gent, jo crec que per el que anem parlant amb gent culers... És un tio que ara ve la fase decisiva de la temporada, es deu haver posat en forma perquè si no jugaria, transmet tranquil·litat, no se li caurà el món a sobre, ve la Champions i ja hem vist a Iñaki Peña, jo crec que molts partits, entre les de la temporada passada i els d'aquesta, sí, ha fet bones actuacions, però és a vegades una freda i una carenta. L'altre dia el gol... Ho sento, va pel seu pal.
Sí,
però tampoc és un gol que va.
També és veritat que aquí acaba d'entrar, eh? Jo aquí el disculpo, acaba d'entrar, trobes una falta i és cert que no va estar bé.
Jo
no li posaré etiqueta.
Quan el Barça va fitxar Stensne, jo estava convençut que era perquè fos titular. Ara no entenc que el canviïn.
Jo tampoc.
Però, vaja, evidentment Hansi Flick veu els entrenaments i potser... Vaja, i és una qüestió, al final
però
porter...
és el que t'ha dit la Laia, no? Perquè consideren que és millor porter.
Sí, però considera que és però, millor porter però... des de quan?
Perquè en 6 mesos jugava a l'Eurocopa, no sé, Iñaki Peña ha jugat a l'Eurocopa en sa vida.
No t'emprenyis.
No
t'emprenyis, perquè ja tens emprenyat.
No,
una mica de calma.
És molt divertit el que va passar al Bernabéu, però bueno.
Ostres, tu! Després...
Tindràs
el que
tens. T'hem reservat...
No tireu vosaltres.
Socorro, però... Que iba a dir, si pot, que la primera vegada que van tenir notícies de que estava dubtant, en semifinals, iba a jugar Iñaki Peña, eh?
de la Supercopa. Sí, sí, no sí. va jugar perquè va arribar tard a, va arribar tard a bueno, al, sí, al, a la sessió d'activació. Però hi va jugar Iñaki Peña. Sí, i a partir sí. d'ahí...
Sí. No. Adéu. Si no hagués arribat tard, potser no haguéssim tingut ara tot aquest
debat. No, que no entenc. Me passa com a Costa, que tinc a Flick per un tibó i és veritat que no vemos los els entrenaments. No. Amb la qual la meva opinió, però que la decisió sembla sorprenent perquè no trobo que Iñaki Peña hagi fet alguna gran errada.
Sí, que...
No havia un run-run.
No, ara no. Al principi...
Con Iñaki Peña de ostras, a ver si... Pues,
al principi
tío...
era un flam. Els primers partits
sí,
que va jugar
no?
era un flam. I vaja, ens
va matir. I la temporada passada encara
però
més.
Però a mi em fa la sensació sí, sí. que amb totes les seves limitacions, que encara en són perquè com a porter és molt jove, jo crec que ha crescut.
25 anys
sí,
té.
Sí, ha crescut, però l'explicació, jo interpreto, si realment hi ha aquest canvi a la porteria, és que veuen els entrenaments...
Però els entrenaments no els deuen veure des de fa una setmana. Dic jo, és que jo estic d'acord amb la Gemma, és que fa una setmana el titular era Iñaki Peña.
Era Iñaki Peña, què ha passat altres... en aquesta setmana? Pues,
doncs
mira,
que
no,
s'està sí. pujant en forma i que el cos tècnic considera que el rendiment ja ha provat. Bé, és la resposta de Flick. Escolta, què ha passat a la Supercopa?
Sí, sí.
Han canviat moltes coses.
Però,
doncs no pel rendiment de Xesney.
Potser també ens hem perdut algun episodi, no ho sé. Però a mi si em preguntes l'endemà del partit contra l'Atlètic de Bilbao, a mi em va transmetre molta més seguretat del que em transmet habitualment Iñaki Peña. És cert que aleshores veus la final contra el Madrid i dius, home, tampoc hi ha tanta diferència.
I a la semifinal, sortides, havent de tornar enrere...
Sí, això és
que no tinc res contra Xesney, ni cap interès
porter,
en que jugui Iñaki Peña. Costa... Simplement intento entendre les coses. I pels dos partits que jo he vist,
sí.
no té cap sentit el relleu a la portada.
Aquestes sortides que expliques després del dia de l'Atlètic de Bilbao també les has d'emmarcar
sí, sí.
en un porter que ha tingut inactivitat durant sis mesos.
Ja, però forma part de l'actuació.
Però posa't des de la perspectiva d'un entrenador que li demana els seus porters que no estiguin a sota els pals. Iñaki Peña, quants partits va necessitar per sortir d'allà?
Havent crescut a la Masia.
Però ara,
tens
la feina
molts.
Feta.
Xesney li va fer, sense molt encert, això és cert, però li va fer des del primer dia va complir l'ordre. Per tant, quan et diu que han canviat moltes coses, jo crec que també va per aquí. Va. Que és, els jugadors estan acceptant les coses que se li demanen i les coses que...
Sí, més per mèrit de Xesney que no pas d'Iñaki, ha canviat alguna cosa.
Exacte.
Quina gran intervenció.
No,
i fins aquí.
És que no.
Ha sigut com el llet de Flick.
És que anava a dir això i ara la Mireia llavors és això, vull dir, que estem mirant, posant molt el focus en que si Iñaki Peña no ho ha fet bé i no, aquest el problema, perquè he insistit, vull dir, el rendiment d'Iñaki estan contents, però senzillament n'ha arribat un altre que quan s'ha posat el to físic, doncs consideren que és millor. Ja
molt
està.
Bé, doncs demà veurem l'11, però vaja, per com s'ha gestionat externament, fa tota la pinta que demà efectivament el titular serà el polonès, perquè si no encara entendré menys coses. Carpeta 2, Pedri.
A veure, aquí Flick ha estat molt transparent i ha donat detalls del per què Pedri ha acumulat tants minuts. A veure, Pedri aquesta temporada ha estat titular en 27 dels 29 partits de l'equip i en aquests 27 partits de titular, en 19 d'ells ha estat substituït. Avui Hansi Flick n'ha donat una mica més de detalls.
We changed a little bit the philosophy with Pedri. Maybe the last
hem canviat una mica la filosofia amb Pedri. Les darreres temporades es perdia molts partits perquè el volien cuidar i ell descansava molt. Nosaltres ho hem canviat. És bo per nosaltres tenir-lo al camp perquè és un jugador increïble. Per ell també és bo, de cara a la seva condició física. Per tant, hem decidit que jugui i podem anar decidint, per exemple, si el reservem al descans o si el canviem al minut 60.
Change him half-time or after 60 minutes.
Laia, en què consisteix aquest canvi de rumb, vaja, de rutines, gairebé diríem, amb Pedri? Sigui la que sigui, està funcionant de conya, però en què consisteix?
Sí, a veure, aquest canvi, de fet, és de fa temps. Comença a final de temporada passada, quan Pedri decideix canviar la preparació amb l'assessorament extern d'aquell moment de Julio Tous, que recordeu que ja ho explicàvem, que llavors canvia la preparació, fa una preparació més semblant a la que fa ara tot l'equip amb Julio Tous, a banda d'ell introduir altres canvis d'alimentació i altres coses més, segurament més menors, però que tot ajuda. aquesta temporada el que comencen a fer els primers mesos sobretot és observar molt Pedri, tenir molta prudència i fer moltes proves. És molta feina del Raúl Martínez i tot l'equip de fisio perquè la cicatriu curés bé, que són cicatrius que totes les lesions et deixen petites cicatrius internes, i això estaven com molt preocupats perquè curés bé, perquè no donés cap molèstia, i un cop superat el temps que li diuen de recidiva de lesions, és a dir, uns mesos prudents, un temps que consideren en què no recau el jugador de cap lesió, és quan poden començar a entrar en una fase nova, que és on són ara. En aquests primers mesos li van fer moltes proves per veure una mica quin era el seu tipus el físic, com responia al seu cos, la seva musculatura, i aquí és on, evidentment, quan confirmen, hem de pensar que Pedri no és explosiu com Lamin, és un altre tipus de jugador, més de recorregut llarg, diríem, i el fet d'haver practicat atletisme de petit, i ara crec que el Salmurri també té més detalls, tot això de ser considerat com un migfundista, tot això ajuda que tingui una bona economia de cursa, ens explica. Llavors, què vol dir? Que el seu cos consumeix menys que un altre jugador per fer el mateix exercici, que té menys desgast. Llavors, li va molt millor no parar, és a dir, jugar regularment i parar, si de cas, per darrere, que és el que avui ha explicat Flick. Sí. És a dir, fa uns mesos és quan, després de fer-li proves, l'equip mèdic de fisios i preparadors físics li diuen a Flick: escolta, tal i com estem veient a Pedri, per la feina que estem fent de prevenció de lesions i com estem veient que està responent, creiem que el millor és que precisament ell sigui regular i no descansi, no pari en sec, sinó que el que faci és jugar tant com pugui, i si de cas el descans i dosificar-lo, ho fem en cada partit, però per darrere. Si ha de descansar minuts, doncs que descansi per darrere, però que no pari tot un partit sencer habitualment, sinó que el descans sigui així. Sí. I és el que de moment estan veient que funciona.
Sí. És molt interessant això, perquè algú podia pensar, hosti, què fa Pedri jugant a Barbastre, o per exemple després de la Supercopa, potser li dona descans contra el Betis. Doncs no, titular, doncs ara ja sabem una mica millor per què.
I des de l'entorn del jugador, una mica reafirmant el que explica la Laia, el que et comenten, diguem-ne, tindria tres eixos. Des d'un punt de vista físic, és cert que ell està format també en el món de l'atletisme, i que, òbviament, no era un velocista, ni tenia un cos de velocista, però sí que les seves proves més aviat eren els 400, els 800 metres, que són esforços llargs però d'alta intensitat, però diguem-ne de manera més o menys continuada. I que això, a nivell psicològic, el fet de tenir aquesta continuïtat i de jugar sempre, l'ajuda molt. Perquè expliquen que el futbol és l'epicentre de la seva vida i que quan està a períodes en què no juga, se li fa molt farragós, i que, evidentment, la psicologia també té un pes en el desenvolupament muscular d'un jugador. I a tot això, evidentment, afegeixen que ara és un futbolista també més madur i que coneix millor el seu cos.
Bé, doncs, és especial, a mi em sembla especialment positiu, perquè veiem que darrere d'una decisió que des de fora podria semblar, doncs, està tan bé que el faré jugar fins que rebenti, que també, perquè a Flick li encanta, però hi ha una ciència, hi ha uns estudis, i s'ha arribat a una conclusió, que és que, contràriament al que sovint pensem amb les rotacions, ara, doncs aquest avui que pari, doncs a Pedri, pel que tenen estudiat al club, li convé exactament el contrari, i s'entén que la gestió de Flick serà la de dimecres contra el Betis, a la que el partit estigui enllestit, al garatge i estalviar-se uns minuts.
Sí, deixa'm afegir que el que deies també, és a dir, que li encanta, que és el jugador que no canviaria mai, Flick, sí. Perquè el considera el cervell i el que fa jugar realment a l'equip, i per tant també, si pogués, jugaria sempre, però per això, perquè li agrada.
Tercera carpeta. Ansu Fati. Avui les frontisses de la porta han sonat mentre Flick parlava.
Més clar que mai, Hansi Flick, en aquest sentit. A veure, deixa'm subratllar la importància que li ha donat Hansi demà a Takabe. El Getafe és el segon equip menys golejat de la Lliga, 16 gols en contra, i de fet, en els últims 4 partits del Barça a Getafe, el Barça no ha fet cap gol, no té cap victòria, té 3 empats i una derrota.
L'últim gol a Getafe, que diria Mourinho, el va fer Junior Firpo.
Imagina't.
Uau.
De viatjar, alguns aficionats del Barça probablement ni el recordin, i fan bé. I els altres, doncs, ens adonem que hem d'anar a la nit dels temps a recordar l'últim gol del Barça allà.
Avui, pel que ha explicat Hansi Flick, queda bastant clar que no serà Ansu Fati qui faci demà el gol del Barça.
For me it's always very important that I be honest.
Per mi sempre és molt important ser honest amb els jugadors, i jo he estat totalment honest amb Ansu. Per suposat, és la seva decisió. Hem parlat de diverses opcions i és la seva decisió com vol fer-ho.
The possibilities and it's his decision how he wants to do it.
Vaja, ha sonat bastant a... Si vol marxar, si es queda, evidentment, el cuidarem,
després,
però...
Després l'he sentit que ha dit algo así como que si es queda, és un jugador de la casa, el tractaré molt bé... Home, no, faltaria però, més, però està claríssim.
En fi. Laia, l'altre dia, ja, quan en parlàvem de les exclusions de la convocatòria Aràbia, ja ens vas dir que el cas d'Ansu estava pelut per una barreja de situacions que comencen pel seu nivell futbolístic, però que evidentment no és l'únic problema.
Sí, dèiem també que estaven fent des del club com tots atenció pel rendiment, però també per una qüestió d'actitud del jugador, que és una cosa que em va sorprendre perquè, clar, quan et parlen d'actitud penses que bé, que no està tenint una bona actitud. Realment el que passa és que Ansu, ja ho dèiem, està molt trist, està enfonsat, et diuen des del vestidor. Realment ell veu que, evidentment, és l'últim d'aquest equip, que no compten amb ell, i les tres convocatòries, no convocatòries, vaja, ho confirmen. Però quan parlen d'actitud és perquè Flick li demana o s'espera que Ansu revelés davant d'aquesta situació, que sap que és difícil per ell perquè ell mateix es veu lluny de l'estat físic o del rendiment de la resta de companys, però li demanaria que fes un pas més, i el jugador no ho està fent, però al final també ho veus que és com una roda. Ell no està bé perquè veu que no entra i això no l'ajuda a revelar-se, no? Que és una mica el que busca Hansi Flick, i realment, per les paraules que ara sentíem de Hansi Flick i per tot el que ens expliquen d'allà dins, és com si... Com que a tothom li sap molt greu veure aquesta situació d'Ansu, però veuen una solució molt complicada ara mateix.
Hi ha un moment de la seva resposta que crec que ha dit: això és futbol professional, com vulguem dir, ens l'apreciem, entenem el que li pot estar passant, però, clar, aquí es tracta de guanyar partits i, naturalment, ha de jugar qui tingui més rendiment. I pel que veiem ara, el rendiment d'Ansu, doncs, va més avall del jugador 23 de la plantilla, que són els que entren a la convocatòria. Què faríeu amb Ansu? Perquè l'altre dia, per exemple, el Bernat Soler insistia: hem de tenir la paciència... Vaja, la que hem tingut amb Dembélé i la de De Jong, sumats. Però clar, és que l'entrenador és molt clar, i jo l'entenc, l'entrenador.
Sí, jo també l'entenc, però estic d'acord amb el que va dir el Bernat. Crec que si no trobes un lloc en aquesta plantilla, se li hauria de buscar, o potser un equip, cedir-lo, no vendre'l, que fos més adient, que pogués tenir més minuts dels que va poder tenir el Brighton la temporada passada, perquè això també és un indicador que l'any passat el Brighton no tingués minuts. No sé com ho farien, no sé quin equip, no sé dir-te el nom de quin equip, però buscaria, jo et diria, algun equip de la Lliga Espanyola que no ens sortís gaire del radar i on pogués tenir un forat.
Aquí a part s'hi afegeix un component que també va explicar l'altre dia la Laia, que és el del seu sou.
Els diners,
evidentment,
sí.
No tothom, vaja, gairebé ningú se'n pot fer càrrec, i els equips que se'n podrien fer càrrec, evidentment, o no t'interessa cedir-los o no comptarien amb Ansu com no hi comptes tu.
Bé, poder també és part de la paciència, això, no?, del tema del sou. És a dir, paciència em refereixo... Ja.
Clar, el que passa que cada any el va cedint i, a veure, al final és un futbolista que, malauradament, no és el que era abans de les quatre operacions, no?
No, està clar.
I però això és una realitat.
Aquesta és la diferència amb un Frenkie o amb un Dembélé, amb els que hem tingut tanta paciència.
Però al final necessita resultats. El Barça no és una ONG ni cap club de primer nivell, amb la qual cosa, clar, és un futbolista que cobra 6-7 milions d'euros nets, que té el 10, i a sobre no li dones el 10 a qui li volies donar perquè està Ansu. Sí. I clar, és una papereta complicada.
Bueno, perquè està Ansu i perquè se lo van donar a Ansu, també.
Sí, evidentment, però tu pots fer un canvi de número,
Era un moment molt
difícil. Tenia el 21... I el De Jong, li van treure la Benyà,
sí,
li van posar el De Jong.
Que en aquell moment era un moment molt difícil, perquè s'acabava d'anar el Messi, sí. I Ansu era una mica com a... Bueno, ara Lamin ja està estratosfèric, però era una mica Lamin. O sigui, era la nova esperança del, sí, del Barça. Sí, sí.
Era el jugador i... que estava destinat a ser l'emblema del Barça en aquell moment.
La Bèrbida i el Bernat Lareu.
Sí, sí. El Barça li sap molt greu, a tothom li sap molt greu, i jo ara per mi, lo millor per ell. Mm. I lo millor per ell, vamos, o sea, l'entrenador te lo està deixant claríssimament.
És que Ansu Fati...
Con lo qual, jo m'aniria. Jo m'aniria perquè per a què? A més, amb la situació que deia la Laia també, que és lo de el entrar en un bucle. O sea, estàs trist perquè no jugues, però com estàs trist, no jugues. I ahí, o sea, d'ahí no va sortir. Sí. I l'entrenador ja se l'ha deixat clar.
És que li queda molta carrera. Avui mirava, és més jove que Pau Víctor.
Claro.
Sí. O sigui, és més jove que Pau Víctor i ha de fer una carrera que és evident que ara mateix, en el seu moment vital d'ara, i diria que en el seu moment esportiu, el recorregut que se li veu ara, probablement no sigui el Barça. Per tant, ell... Però també entenc que amb la fitxa que té el Barça és evident que no la pot...
Ja, doncs ha de prendre una decisió. No, però clar, els diners...
Però aquí el Barça món, també s'ha de fer responsable, li vas firmar en el seu moment, i evidentment has d'assumir que el cediràs i que perdràs calés pel mig.
I a l'estiu fer un plantejament. Potser a l'estiu ja dir, escolta...
Arreglem-ho, no?
2027,
sí, ni per tu ni per mi, arreglem-ho.
I assegurar-te una recompra, i si el xaval evoluciona i torna a ser una miqueta el que era abans, doncs sempre que tinguis la possibilitat de recuperar-lo.
Una altra possibilitat seria donar-li una altra oportunitat amb un altre dorsal. Rius, però potser forma part d'aquest problema...
El que passa que és un futbolista que...
Jo crec, mira,
els entrenaments...
Clar, és ja seria una humillació.
Ja l'època de Xavi se'n rajava molt, és que no el fa jugar.
No, però Ansu
i tal.
La Laia ho ha dit molt clar,
no tirava.
La Laia ho ha dit molt clar, que forma part d'aquesta cosa psicològica. En quin moment tallem el peix aquest que es mossega la cua, en quin moment el tallem? Doncs bé, provem coses, o li posem el coach de Ferran Torres, que li va fer creure's tota la teoria del tauró, no ho sé, començar alguna cosa, buscar.
Bé, evidentment és un problema que sap greu, tampoc ara mateix, tal com està la situació, és un problema prioritari pel Barça, més enllà de veure que sistemàticament, suposo que demà tornarà a passar, queda fora de les convocatòries. Últim nom que hem de repassar, Salmo, el d'Araujo, que avui també n'ha parlat.
Sí, perquè tot i que no hi serà Íñigo Martínez, doncs no tindrà problemes a l'eix de la defensa, perquè, a més, tornarà Christensen, avui ha rebut l'alta mèdica, i tal com va avançar Hansi Flick, doncs estarà disponible per la llista de convocats que tindrem demà. A tot això, pel que ha explicat el tècnic, doncs vaja, que Araujo és un central top, i que quan està al 100% doncs és un dels millors futbolistes del món.
I cada cop que li pregunten per Araujo fa com si no fos d'Eixemont i diu, bueno, però si té contracte per un any i mig, que no tinc mai cap dubte que es quedaria. És més, espero que quan acabi el contracte renovi. No, fill, si la cosa és que se suposa que renovaran les pròximes setmanes. Laia, què en sabem d'Araujo?
Mira, d'Araujo el que podem dir és que és dels jugadors que més nerviós es posa si no juga.
Això
hi ha jugadors que ho porten millor.
Ho hauríem jurat, eh?
Hi ha jugadors que ho porten pitjor. Ell, com és tan competitiu i tan nervi, amb aquesta tanta energia, doncs això, d'entrada, ja no ho paeix bé. I està molt atent a tot el que es diu d'ell a la premsa. I això, segon, doncs, no ajuda, no? Que si ja tu et poses nerviós no jugues, si a més estàs, i amb aquest temps que ha estat de baixa, recuperant-se la lesió, doncs ha tingut molt temps per llegir, per escoltar. Què ha passat? Doncs que tot aquest temps, realment, clar, el fet que s'hagi parlat tant de la parella Íñigo Cubarsí, que estaven en un rendiment tan alt, que feien també el fora de joc, i tot el que s'ha arribat a dir, perquè realment ha estat així, home, dirien que Araujo, doncs ja us ho podeu imaginar, no des d'un punt de, diríem,
home,
segur
que has escoltat algun dia el Tot Costa, quan torni Araujo ha de ser titular, i la nostra...
Exacte,
dient,
aquests debats, per exemple, el fet de sentir qüestionat de saber si ell podria tornar a aquest mateix nivell, doncs tot això, que diria, és com una... com si hagués generat una mica d'enveja en ell, però una enveja, no parlo des d'un punt de vista negatiu, sinó tot, mirem un positiu, no? Mirem algú que és molt competitiu, però al final això ha fet, tot plegat és el que ha transmès dins el vestidor, i l'han vist així, realment l'han vist així. I tot el que després ha estat al seu voltant de les ofertes que li han arribat, o de la seva renovació, que encara se'n parla, doncs també ho relacionen bastant amb aquest punt de com ell percep tot el que es parla d'ell fora i com ho paeix ell mateix.
És perquè hem de tenir en compte que Araujo puja al primer equip comença a jugar i passa a ser l'heroi de l'afició, aquell futbolista que tot ho feia bé, que fins i tot saltava l'escut perquè sent molt els colors, per no trepitjar-lo. Vull dir que tot eren elogis i aleshores...
Tampoc teníem gran cosa més on agafar-nos.
Bé, però sí, però ell estava acostumat a allò, a que era el central per una dècada del Barça, exacte, el nou Puyol, comparacions... I la temporada passada jo crec que hi ha un punt clau, que és aquell partit contra el PSG.
Totalment. Sí.
On, a més, hi ha un company de vestidor que parla massa, potser massa clarament, però vaja, parla clarament del que veiem tots, que és que en aquella jugada s'equivoca. I jo crec que tot el que ha llegit des d'aleshores probablement és el que l'ha conduït a pensar que ell ja no és tan fonamental aquí a Can Barça.
Ha amanit amb tot el xup-xup de les tiures, i el Barça va vendre Araujo, llavors es lesiona la Copa Amèrica, i patatim patatam, arribem fins aquí, que tornarà a tenir una oportunitat com a mínim per un mes per ser central titular fins que torni Íñigo Martínez. Laia, abans d'acomiadar-te, això no és un nom, sinó un concepte, el del fals nou que vam provar dimecres contra el Betis, jo diria que amb un èxit rotund. Ho veuen així a dins?
Sí, sí, totalment. No, al final, les coses que funcionen al futbol, jo crec que més o menys tothom ho pot veure igual, però sí que és cert que quan va explicar Flick, el canvi d'aquest fals nou d'Olmo és una opció que proven per donar descans a Lewandowski, però aquesta opció ha agradat molt, i aquesta opció com a una prova, diríem que passa a ser una opció real a tenir-la molt en compte. Fins i tot us diria que ha convençut més aquesta opció d'Olmo de fals nou que no pas el fet de que si un dia li has de tornar a donar descans a Lewandowski, doncs el substitut sigui un substitut més natural, com pot ser doncs, Joan Ferran Torres o fins i tot Pau Víctor. Vull dir que aquest canvi que generi de canvi de sistema i que Olmo surti a nou els ha agradat molt. Olmo és un jugador que li agrada també molt a Flick, i per tant jo crec que a Flick el que li agrada és que el talent estigui al camp, i si pot jugar doncs, amb els millors sempre ho prefereix. És cert que també Olmo, diríem que ens van dir que ells, tots els jugadors, van rebre la indicació. Flick va tenir la seva xerrada per explicar-li doncs, que volia, com volia que jugués, amb unes indicacions, i que Olmo després doncs, va fer una rebel·lió responsable, lliure, que ens deia sempre el Puyal, que és que quan tu ets tan bo, doncs d'acord, no? T'escolto i sé el que he de fer, però després faig una miqueta ànima lliure, però va sortir bé i, per tant, tots contents aquí.
Ja ho van dir el Carles i el Marc Domènech, que era fals nou, però que tenia números de migcampista, per tant, segurament va abarcar més camp del que li havia reservat Hansi Flick, però la veritat és que ja ens va semblar a la TDT de dimecres que havia sortit tan bé que no era un recurs, sinó una alternativa fins i tot al llibret habitual. Laia, alguna cosa més?
Sí, un detall només a Stensne, que m'ha fet gràcia, és dels que explica acudits dins del vestidor, i que a més li agrada fer molta broma a ell sobre el tema de si fuma o no fuma tabac, això que li diguin que és un fumador, doncs bé,
li fa gràcia.
És un detall més a Stensne.
Home, clarament l'altre dia va dir, escolta, 5-1, vaig a fer un piti.
Un piti torno.
Tarrascada i cap a casa. Jo crec que hauria de jugar Iñaki Peña, però és impossible no ser xesnista. I és que ara me l'imagino explicant acudits de chiquito. Un or! Laia, una abraçada, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
De Flick a Bordalàs, l'entrenador del Getafe, rival del Barça demà a les 9 del vespre al Coliseum, que jo diria que ja no es diu Alfonso Pérez. Oi que li van treure? Coliseum de Getafe es diu ara.
Sí, li van treure ara.
Va fer un comentari masclista.
Sí, unes declaracions.
Roger Busà, bona tarda.
Bona tarda.
Què diu el gran ínclit Pepe Bordalàs?
Mira, el Getafe, per cert, és el tercer equip menys golejat de la Lliga, després d'Atlètic de Madrid i Real Societat. 16 gols encaixats, només 5 a casa. És l'equip que menys encaixa a casa.
Impressionant aquesta dada, que segurament la deu compensar la de gols marcats, perquè si no, no estaria tan avall a la classificació, però... Bé, com deia avui Flick, no serà un lloc fàcil de fer un gol.
I que demà rep l'equip més golejador, 51 gols, i amb un Lamine Yamal que agrada molt a Bordalàs, i que ell mateix avui l'ha relacionat amb Leo Messi.
Es un jugador que nos hace disfrutar a todos y el hecho ya que le comparen con Messi, pues dice mucho, ¿no? Del potencial, del nivel que tiene el jugador. Sí que es verdad que es muy joven, todavía para llegar a ser Messi, pues tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ojalá siga haciéndonos disfrutar y que su crecimiento sea el correcto para ser un jugador de la talla de Leo Messi.
Y no, compta amb aquesta dada, fa 5 anys que el Barça no guanya a Getafe i que no hi fa cap gol. Última victòria i últim gol, 2019, setembre del 2019, 0-2, l'últim gol el va fer Junior Firpo.
Abans ho comentàvem, realment és una dada impactant. Sé que és lleig prejutjar, però diguem que tenim...
Has començat la frase fantàstic.
Una sèrie de precedents que ens conviden a patir per la salut de les cames de Lamine Yamal, fins i tot després d'escoltar això de Bordalàs. És veritat que no, Damián Suárez ja no hi és.
Exacte.
Això és una tranquil·litat. Jo avui dormiré 5 minuts més perquè no hi és Damián Suárez.
Recordo un partit amb Niom donant puntades de peu a Ansu.
Niom no hi era i ha tornat.
Sí, ara sí que hi és.
És baixa, però.
És baixa?
L'única baixa és Niom. Sí.
Home, doncs mira, dormiré 10 minuts més. Sí. Encara queda gent, que està sa. Bé, veurem. Insisteixo, no és lleig prejutjar i tampoc vull dir que el Getafe sigui un equip dur. Per mi és més d'interrompre, de fer partits lletjos que no violent, però no serà un... Vaja, ja no...
Mastigar sorra.
Exacte, no només per la Lamine Yamal, és d'aquells partits que m'imagino que quan els futbolistes el veuen al calendari pensen... Aquell cap de setmana...
Més al mig del partit del Benfica, no? Abans... L'altre dia van guanyar amb un 16% de possessió contra el Pontevedra.
Sí, van acabar amb dos menys.
És amb un equip... No, l'altre 92.
Vale, sí.
Primer el 41. Però
és que és el seu estil.
Ja, però és un equip de segona B.
Bueno, i què? Ells havien fet un gol, doncs que se la mengin.
Sí.
Bé, escolta'm, potser Hansi Flick també ve per canviar aquesta dinàmica a Getafe. N'han canviat tantes, vés a saber.
Avui...
Ara no hi ha una negativa, també.
Digues?
3 derrotes seguides a casa.
Trenca dinàmiques, totes bones i dolentes.
Però que estem així... O sigui, el Barça demà torna a la Lliga amb un 5 de 21.
Sí.
Barça espectacular, meravellós, i estem a 6 punts de líder.
És així.
Vale, pues, que s'hi posin totes les piles una mica.
No estàs content?
Ostres, veient demà la classificació, no estic content. No, perquè ho hem parlat aquí moltes vegades, que el Barça és capaç de fer el millor futbol d'Europa, és un amb el Liverpool actualment, diria jo, i estem a 6 punts de líder.
Sí,
que ho està fent molt bé, 15 victòries consecutives entre tot i tal.
I demà quan
perdre contra el Leganés i
però que aquí havia d'haver perdut 5-1.
I demà quan sortís a jugar a Getafe, tenint en compte que l'Atlètic de Madrid juga un quart de 5 a Leganés, és possible que sortís a 9.
Sí, aleshores, que no es despistin molt, perquè a partir de demà, home...
Sí, és, ho ha dit la Gemma abans, és un partit de mastegar sorra, no fa pinta que hagi de ser un gran espectacle futbolístic i com abans facis la feina, millor, perquè és d'aquells partits que com més avança el partit, menys sensació fa que hagis de fer un gol, però vés, en fi, la Mireia demà cap a Getafe a viure l'espectacle.
No, ja m'abrigaré, ja ho sé, ja. El pitjor d'anar a Getafe, sabeu què és, a part de veure un partit de mastegar sorra, que a les cabines hi ha... no veus el camp perquè hi ha pilars al mig.
Sí.
Algunes cabines sí, d'altres tens un pilar al mig que has d'anar apartant depenent d'on hi hagi la pilota.
Tinc alguna altra experiència dolenta.
Bé. Però fan unes bocates molt bons.
Veus?
Sí, sabia això. Tot.
Sí.
S'ha de positivitzar tot.
Sí.
Això és una bona manera. No m'hi veig, però escolta, em fotré un entrepà al descans que flipareu. Va, Loto Hansi.
Loto Hansi.
A veure, anirem rapidet perquè sé que teniu moltes ganes de comentar el Madrid-Celta d'ahir, per tant...
El Sergi especialment.
El Sergi especialment, i per tant...
Ara diu que no.
Anem per l'11 de demà. Va, la porteria. Quina és la vostra aposta? Stensne o Iñaki Peña?
Peña.
Stensne.
Jo tinc molts dubtes. Diré Iñaki Peña.
Jo, Stensne.
Jo també crec que Stensne. 3 Stensne, 2 Iñaki Peña. Veurem demà què fa Hansi.
S'ha de recordar...
Sí, és el que creiem
que
farà.
És el que creiem que farà Flick, no el que faríem nosaltres.
La defensa, parella central, Studente, Araujo, Cubarsí. Lateral dret, hi ha algun canvi entre Koundé i Valdé als laterals o algú
no.
fa alguna rotació? Ningú. D'acord, mig del camp, jo crec que tots tindrem que tornar a Casado, que va descansar contra el Betis, i els altres dos interiors, teniu Pedri i Gavi?
Sí.
Sí.
Jo també. Doncs aquí ningú aposta per cap rotació. I al davant... torna Lewandowski, que va descansar. Ens queden els extrems. Algú dona descans a la Minya Mal o a Rafinha?
No.
No.
Jo doncs, a Rafinha sí.
A tu a Rafinha sí? Per què apostes?
Alguna cosa amb Dani Olmo.
Mm. Mm. Clar, el que passa que Olmo a l'esquerra
No, he dit alguna cosa amb Dani Olmo. No sé exactament com.
Fiquem Gavi
Olmo. Però és que el Rafinha ha de descansar. Bé, no sé quina gestió fan a vestidor, però li toca.
Ho he estat pensant molt, però és veritat que el van
expulsar l'any passat per un clatellot. Sí.
El van substituir al minut, crec que, contra el Betis, el va canviar Flick, no sé si al minut 68, 62, una cosa així.
No va anar.
És a dir, li va donar una mica de descans i, per tant, això em fa pensar que Rafinha serà titular, i bàsicament perquè és que pots optar per fer algun invent amb Olmo, perquè és veritat que Olmo torni a quedar fora de l'onze inicial, però sembla difícil. Però vaja, veig que tots, amb el dubte a la porteria, més o menys tenim el mateix 11, amb aquest dubte també de Rafinha que proposa la Mireia.
Jo el proposo perquè tinc la sensació que Barbastre sí que es dona descans, però et venen tants partits ara.
Sí, clar, recordem que el Barça juga dimarts contra el Benfica.
Sí, sí. Bé, ens ha sortit un 11 bastant titular. Veurem què fa demà Hansi Flick, sobretot amb aquest dubte que tenim a la porteria i que ara us escoltem a vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
A la pregunta qui faríeu jugar a la porteria demà a Getafe, la nostra audiència diu...
Iñaki Peña, 60%, Stensne, 40%. En aquest debat que teníeu vosaltres també arriba a les xarxes. He mirat a fer una ponderació perquè no era exactament igual a X que a Instagram, però avui sí que s'ha semblat més que altres dies. Peña, 60, Stensne, 40. Ens quedem amb algunes opinions, aquestes. La del Macià Nicolau Sureda diu... M'agradaria veure Tec amb continuïtat, però de moment Iñaki no ha donat motius per canviar-lo. Per tant, mare, continuar titular. A ell li sembla que jugui qui jugui, la porteria sembla ben coberta, diu el Macià. Lluís Penya-Segat diu, he votat Stensne, encara que reconec que la situació de la porteria no és pacífica. Crec que Iñaki mai ha transmès una gran confiança. De fet, si estigués Ter Stegen, ni tan sols jugaria la Copa del Rei. El Jordi Duran diu, toca Iñaki, de moment, s'ho ha guanyat, que Tec segueixi a la Copa i si fa un parell de partits bons ja en tornem a parlar. Jordi Anento, Iñaki ho està fent molt bé i té futur. Jota Alfons, els dos són de garanties, els dos mereixen jugar, però el porter de la Lliga és Iñaki Peña, Tec és el de la Copa i, per ser justos, Flick hauria de seguir amb aquest rol. I, finalment, el Jordi Martínez directament diu, Iñaki és el porter titular.
Doncs és un marge no ampli, 6 a 4, però Iñaki Peña té encara la confiança de la nostra audiència. Fins ara, Marcos.
Fins ara.
Una pausa amb entrapà de tutupistes.
La tutoria, pista número 2.
Aquest personatge ha fet més de 75 gols. Qui és?
Té una Europa League i una Champions i ha fet més de 75 gols. A reflexionar.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Duo, la marca de calçat 100% vegà, conscient i sostenible amb el medi ambient, ens acompanya cada setmana a descobrir amb tu l'enigma de la tutoria.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en capvespres, en calma. Rica, riquíssima en riures, en bons moments. Rica en tranquil·litat, a deixar-se portar. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues rica en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobreix tots els graus i coneix els nostres alumnes.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Gato Negro és un taller artesà que fa 150 anys que fabrica cordes de guitarra. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i reconeixement per al teu negoci.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
¿Quién no se esconde? ¿Quién?
El fred que crema. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit és la gran pel·lícula.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió: tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 8:45, Barça-Efes.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas haver d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu. A casa.
La tutoria. Pista número 3.
L'han entrenat Luis Enrique, Valverde i Lopetegui, entre d'altres. Qui és?
Què ha dit?
Crec que ha dit que ha tingut com a entrenadors... Luis Enrique, Valverde i Lopetegui, entre d'altres. I el Sergi diu, ja està, jo continuo perdut, però...
Ja l'ha enviat.
D'aquí a una estoneta resulta.
L'ha enviat, però... El huracán.
A veure, de seguida obrirem el baròmetre, però abans un parell de punts de l'actualitat del Barça. Marcos, avui hem escoltat el president del CCD, que s'ha pronunciat uns quants dies després, sobre la cautelar que ha permès al Barça inscriure Dani Olmo i Pau Víctor.
Sí, perquè teníem la seva posició, però no declaracions públiques. José Manuel Rodríguez Uribes en declaracions a punt.
Mire, no hay agravios comparativos porque lo hubiéramos hecho exactamente igual con cualquier otro club y con cualquier otro jugador de fútbol. Nosotros, mientras lo resolvemos, lo que hemos decidido es que no queríamos causar un perjuicio a dos jugadores de fútbol. Lo que hemos visto, de acuerdo con la demanda del Fútbol Club Barcelona, es que puede haber indicios de una nulidad de pleno derecho en el origen del procedimiento. Y por consiguiente, todo lo que se hizo después, por parte, me refiero a las decisiones de la Federación y de la Liga, pueden afectar a una decisión que, si luego es inválida, lo que teníamos que hacer era proteger a los futbolistas. Es de primero de derecho, es el principio romano, además, de lo primero es no hacer daño, ¿no?
Ha insistit una vegada i una altra que no han entrat al fons de la qüestió, però és veritat que en aquest fragment que heu pogut sentir diu potser en l'origen ja teníem el problema i, per tant, tota la resta no existeix. I també ha repetit una vegada i una altra que hi ha també un interès de la selecció espanyola. Hay un jugador de la selecció espanyola que si no se ve afectado y el primero que está contento con esto es el seleccionador Luis de la Fuente.
Si hubiera sido otro jugador, hubiera sido exactamente lo mismo. Per tant, aquelles cunyetes que fèiem de si hagués sigut Lewandowski, ara no estaria jugant, segons Uribes, no és així. I en tot cas, ell sosté que no hi ha greuge comparatiu amb altres clubs perquè haurien actuat de la mateixa manera, cosa que, vaja, no podem saber perquè no hi ha hagut un cas paral·lel. Haurem d'esperar a veure com acaba resolent el CCD, que, com sabeu, té un marge màxim de 3 mesos a partir del 7 de gener per prendre una decisió definitiva. Això per una banda. Per l'altra, i ho comentàvem a l'inici del programa, Salmo, el Barça ja ha allargat el passi de Montjuïc fins al 23 d'abril. Kicir, que no tornarem al Camp Nou abans del maig, com ja havíem comentat, però ara ja és oficial.
Sí, sí, el 23 d'abril contra el Mallorca, és el dia de l'últim partit, i avui el club, a través d'un comunicat, ha anunciat que, com a mínim fins a aquella data, jugarà tots aquells partits fins a Montjuïc. Per darrere d'aquest 23 d'abril, una mica més enllà, el següent partit seria una hipotètica semifinal de Champions. Uh-huh. Veuríem si està o no a punt al Camp Nou, o si no, si no hi hagués aquesta semi de Champions, el dia 11 de maig, que és el clàssic contra el Real Madrid.
Sí, quedarien en realitat tres possibles partits al Camp Nou, no? Sí. Dos de Lliga i aquest de la Champions, que aleshores, si el club vol fer partit a partit, potser pot anar traient força rendiment, no? I especialment si són al Camp Nou, clar.
Sí, sí.
Però veurem què és el que passa.
Això, teòricament, els que havien tret abonament, com és el meu cas, jo vaig agafar abonament pel Camp Nou, si vaig pagar que vaig agafar gol segon a 295, tots els partits que ara no s'estan jugant al Camp Nou m'ho descompten. És a dir,
però que si jo arribar a pagar pel...
No, que, però hi havia un compromís de pagament. Però no s'ha fet efectiu el pagament, però dels 295 euros, ara si tornem al Camp Nou i hi ha tres partits, a mi em tocarà pagar
miseria
de companyia
residual,
amb la qual tocaria una semis de Champions. Però... Sí.